Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb tot el seu equip, i a l'equip de Ràdio Vilafranca, naturalment, encapçalat pel Toni Olivella, que és l'home de les màquines, l'home dels micros, l'home de les connexions i totes aquestes coses, i amb l'ajuda del Marc Pujol, que, diguem-ne, li fa de pinxe. Com a la cuina hi ha el metre i el pinxe, doncs aquí també tenim el jefe i el pinxe. I després també tenim la Goretti Martínez, que és la que s'encarrega de tot el tema de les internets. Sabeu que aquestes petites reflexions històriques que faig i aquests petits records de fets històrics després es pengen a la pàgina web de Ràdio Vilafranca i allà doncs, les podeu trobar. Hi ha un calendari, vosaltres dieu el dia, mireu les que hi ha i escolteu i podeu escoltar aquests petits sermons de 5 minuts. Sermons que parlen de coses del passat, naturalment, i que sempre encetem el programa amb una cançó, no els sermons, sinó el programa amb una cançó. Una cançó que ens parla normalment d'això, del passat, dels fets que aquí recordem i tal. I intentant aquesta setmana buscar-ne una, perquè ja fa temps que la cosa funciona i, per tant, ja n'hem posat moltes i no està bé repetir-se, no està massa bé, vaig recordar que hi havia un cantant francès a l'època de la meva joventut, el Lenny Scudero, que era molt nostàlgic i tal, i vaig pensar, aviam si té alguna cançó. I efectivament, el noi té una cançó que es titula Le Passé, és dir, el passat, i que, mira, ens sembla potser una mica forçat l'argument, però que val la pena posar-la avui per començar aquest 5 a la setmana. Lenny Scudero, Le Passé.
Le passé, c'est comme un fil de soie que souvent l'on parcourt, c'est la vie à rebours qui file sous nos doigts. Le passé, c'était ces amoureux qui se mêlaient les doigts, c'était toi, c'était moi, ça n'était pas nous deux. Le passé revient où il est né, c'est toute mon enfance qui revient et qui danse et meurt sur le pavé. Le passé, c'est l'écho d'un refrain qui tout au long des jours, en nous parlant d'amour, nous parle de Chopin. Le passé, c'est comme un fil de soie que souvent l'on parcourt, c'est la vie à rebours qui file sous nos doigts. Le passé, c'est l'orchestre perdu qui jouait notre vie en une symphonie que l'on n'entendra plus. Non, ne t'éloigne pas sinon amours anciennes te font un peu de peine en te parlant de moi. Non, ne t'éloigne pas, j'oublierai, faut me croire, ce qui dans ma mémoire ne parle pas de toi. Le passé, c'est comme un fil de soie que souvent l'on parcourt, c'est la vie à rebours qui file sous nos doigts. Le passé, quand tu dors près de moi, devient le fugitif qui se cache craintif et meurt entre tes bras.
De març de 1957, el dia que Ghana, ja sabeu, el país africà situat al Golf de Guinea, assoleix la seva independència i es converteix en el primer país de l'Àfrica subsahariana que aconsegueix aquesta gran virtut. De fet, el tot arrenca, la història de Ghana, arrenca del 1419, de lo que nosaltres sabem, perquè en aquell moment els portuguesos, atrets per explicacions que els hi donen de que si allà hi ha or i tal, doncs arriben i de fet bategen el lloc, la zona, com Costa d'Or. El 1482 es van instal·lant, el 1482 creen un fort, fan un fort de São Jorge de Mina, que més tard es dirà El Mina, i que es convertirà una mica en la capital de la zona, tot i que es dedicarà al comerç d'esclaus, una feina que els portuguesos doncs, ja els hi va bé. Ja els hi va bé perquè agafen tots aquests esclaus i llavors els transporten fins a Amèrica, les plantacions i totes aquestes coses. Però, clar, els altres països diuen, bueno, jo també vull part d'aquest tall, no? d'aquest diners. I, per tant, comencen a competir. Portugal s'ha de retirar de la zona, ho cedeix a Holanda, i Holanda acabarà deixant-ho en els britànics, que són el poder dominant. Però, clar, allà hi viu una gent. Allà hi ha uns regnes africans de la zona que també, quan veuen el negoci, diuen, calla, si jo tinc aquesta zona i tinc la meva tribu aquí, doncs aquella tribu del costat que li tinc tanta mania, doncs vaig allà, faig presoners i els hi venc amb aquests traficants d'esclaus que passen per aquí. Aquest és el cas de l'imperi Ashanti, que és un dels més grans llocs d'allà, una de les tribus més importants d'allà, i també, podríem dir, un dels més grans proveïdors de mercaderia, per dir-ho així. Però, clar, arriba un moment que els britànics declaren il·legal el comerç d'esclaus, cap allà l'any 1807, i comencen a patrullar les costes, atacant els vaixells esclavistes, però el comerç, diguem-ne, es converteix en clandestí, ve totes aquelles històries de pirates i totes aquestes coses. Però l'imperi aquest, l'Ashanti, conserva el poder, diguem d'alguna manera, i molesta, ataca els europeus que, naturalment, com que és l'única zona que els interessa, s'han establert a les costes a esperar que les tribus els hi portin esclaus. I que el 1817, els Ashanti aquest, signen un tractat amb aquests països de la costa, reconeixent que ells són els propietaris o són els amos de tot allò i tal. Però, clar, els inglesos s'han fet els amos i un dels altres pobles que està allà, diguem-ne, submès als Ashantis que van allà a fer-li en tant una ràtzia són els Fante, que van a veure els britànics i els diuen, escolti, miri, jo... Ells estan establerts al voltant d'Acre, que després es convertirà en la capital, demanen protecció als britànics i diuen, bueno, nosaltres els hi serem fidels, però ens han de protegir dels Ashanti. Bueno, doncs molt bé. Els britànics s'hi posen, derroten amb els Ashantis i signen a l'any 1831 un tractat de pau amb aquests i amb altres regnes costers i converteixen tot allò en una mena de protectorat. Agafen els holandesos el 1872 i els hi donen una patada al cul i els britànics doncs acaben, com deia, fent allà un territori al qual hi afegeixen la Costa d'Or el 1902 i comencen a desenvolupar la zona amb la producció de cacau i les explotacions forestals, conservant, això sí, els jefes tradicionals. Però, clar, com que han depengut molts anys dels britànics, doncs hi ha gent que ja és així, ja està més formada, i el 1947 apareix el primer moviment nacionalista, el United Gold Coast Convention, que demana que el Consell Legislatiu, aquells iaios que tenen allà, aquells reis, hereus d'altres reis, que els canviïn per africans que ja hagin, tinguin cultura, que estiguin educats, que hagin passat per Europa, i el secretari general d'aquest partit, el Name Newman, es convertirà, un que havia estat format als Estats Units, es convertirà al seu líder i començaran a demanar autonomia i respostes econòmiques i començaran a convocar huelgues l'any 1948, mentre hi funden un partit l'any 49, llançant una campanya d'acció positiva amb vagues, boicots i tal. El Newman va a la presó, però comença a negociar amb els britànics, que, bueno, d'entrada deixen que aquell consell doncs, hi entrin aquests ministres africans que havien demanat els altres, i per tant van fent convoquen unes eleccions que el Newman guanya. El 1954 es crearà el càrrec de primer ministre, que caurà justament en el Newman, mentre que els Ashantis, des de l'oposició, impulsen una Constitució federal que no hi ha manera de que arribi. I amb tot això arribem, com dèiem al començament, el 6 de març de 1957, en què es proclamarà la independència de Ghana, amb Newman com a primer ministre, i amb un governador general com a representant de la corona britànica, una figura que es mantindrà fins a l'any 1960, quan es produirà doncs, el passi de gana a República i, per tant, en Numen serà nomenat president vitalici i impulsarà la Unió d'Estats Africans i tal, desvinculant-se completament de Gran Bretanya i, per tant, com dèiem, convertint-se en la primera nació independent d'aquella regió africana. Més endavant, el Numen agafarà instints criminals, diríem, i el 1964 proclamarà un règim de partit únic i amb ell en forma de dictador. L'exèrcit li respondrà amb un cop d'estat que el farà fora, fugirà a Guinea i entraran en la dinàmica aquesta habitual dels països africans i que encara molts d'ells continuen tenint. I diem que continuen tenint perquè hi ha exemples cada dos per tres. Encara que hi hagin intents i idees de dir d'arreglar-ho i de mirar d'unificar i mirar de potenciar-ho i mirar de tot això. Per aquestes coses, per fent una crida a la unitat africana, posarem aquella mítica cançó del Bob Marley que portava per títol i porta per títol Africa United.
Moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, as it's been said already, grooving to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah, as it's been said already, let it be done.
De març de 1912, el dia que l'explorador noruec Roald Amundsen anuncia que havia arribat al Pol Sud. I dic havia arribat, ja veureu per què després. Ara no avancem a aconteixements. Roald Engelbrecht Amundsen havia nascut a Noruega, com deien, Borge. A Borge era fill d'un navilier i un capità de vaixell, Jens Amundsen, i amb la mare que volia que fos metge. Però el 1888 es va produir una situació que va canviar-ho tot, perquè en Fridtjorn Nansen va creuar Groenlàndia amb esquís, i això es va fer una gran publicitat de tota aquesta història, i l'Amundsen, el Roald Amundsen, va decidir que ell de gran volia ser explorador polar. No va voler desobeir la seva mare, per tant, el 1890 va començar els seus estudis de medicina, però quan la seva mare va morir, el 1893, doncs el noi va dir: "Mare, ho sento, però a mi el que m'agrada és ser explorador i, per tant, me'n vaig". Es va embarcar en un vaixell de caçadors de foques i allà va fer el seu aprenentatge com a mariner, aconseguint la llicència nàutica l'1 de maig de 1895. Assabentat de que els belgues estaven preparant una expedició a l'Antàrtida, doncs ell, el 1897, es va entrevistar amb el cap de tot aquest enrenou, Adrien de Gerlache, i va aconseguir el lloc, la plaça de timoner, a l'un dels vaixells de l'expedició, el vaixell Bèlgica, i van zarpar d'Amberes el 16 d'agost de 1897 cap al sud. Va ser el primer que va, el primer vaixell, o la primera expedició, que va hivernar al sud del cercle polar àrtic. Allà va quedar atrapat en el mar gelat i va passar un hivern, clar, no estaven preparats per tot això, menjant carn crua d'animals salvatges. Bueno, en qualsevol cas, ell va aconseguir una experiència que després li manà molt bé, perquè el 1903 va aconseguir comandar, va aconseguir dirigir ell, la primera expedició que va fer, va recórrer el pas del nord-oest que uneix l'Atlàntic amb el Pacífic, amb un veler, el veler Joa, va anar fins a la regió de Nunavut, al Canadà, i allà va quedar absolutament bloquejat pel gel, no va poder avançar, diguem-ne, els vaixells van quedar allà, i es va estar estudiant el magnetisme de la Terra i, sobretot, una cosa important, estudiant com s'ho feien els nadius d'allà, els Netsilik, els indígenes, els esquimals Netsilik, que es diuen, com s'ho feien per sobreviure i l'ús que en feien dels trineus amb gossos d'aquests de tir i tot això. I, bueno, al cap de 2 anys va completar aquesta travessia, arribant al 1906 a None, a la costa d'Alaska. Llavors, animat per l'èxit d'aquesta expedició, va dir: "Calla, aquí no hi ha ningú que hagi arribat al Pol Nord encara. Per tant, demano al govern noruec que em deixin aquell un vaixell que tenien ells d'exploració, el Fram, i que anirem fins al Pol Nord i serem els primers que arribarem al Pol Nord i totes aquestes coses". El govern li diu que vale, que molt bé, però mentre estan preparant l'expedició, en Robert Peary se'ls hi avança i és el primer home que arriba al Pol Nord, amb la qual cosa l'interès d'Amundsen baixa, però el punyetero, diríem, calla i diu: "Sí, sí, ara sortirem d'expedició i tal", però ell ja ha decidit que, per comptes d'anar al Pol Nord, el que farà és anar al Pol Sud. Ho notificarà la tripulació una vegada hagin salpat del port i, quan estiguin a mitja navegació, avisarà el govern de dir: "Escolta, per comptes d'anar cap a dalt, me'n vaig cap a baix. Però, mentrestant, li arriba la informació de que hi ha un altre explorador, en Robert Falcon Scott, que està intentant el mateix, que vol anar cap al sud, que vol anar al Pol Sud i vol arribar al Pol Sud, igual com el de l'altre havia fet amb el Pol Nord. I, per tant, ell, que és molt esportista, li envia una carta, diríem, de dir: "Bueno, aviam, que guanyi el millor". I el 14 de gener de 1911 arriben al Mar de Ross, que això ja està allà a l'Antàrtida, i acampen separats, tots dos, per una distància d'un 100 i pico de quilòmetres. Cada un preveu fer una ruta, cada un preveu una tècnica, després veurem com això és important i és condicionant de tot plegat, i van, el primer de temps, es dediquen a posar llocs d'avituallament als 80 graus de longitud, als 81 graus de longitud, als 82 graus de longitud, mentre van preparant l'equip i els trineus. En Amundsen fa una expedició que porten 5 persones, ell inclòs, clar, 4 trineus i 52 gossos per anar cap al pol. I sí, sí, el 23 d'octubre de 1911 arriben ja als 80 graus de longitud, el 3 de desembre els 82 graus, el dia 15 els 86 graus, 85 graus, i, bueno, van avançant fins que estableixen un campament que s'anomenarà la carnisseria, perquè llavors fa una de, en Amundsen fa una de les maniobres importants. Sacrifica 24 d'aquells gossos per poder tenir aliment pels altres i fins i tot aliment per ells quan necessitin aliment. I així, a més, alleugereixen l'expedició i poden anar tirant. El 7 de desembre arriben els 88 graus i 23 minuts que l'expedició d'un anterior explorador, Shackleton, havia arribat i que està situat, que era la màxima proximitat que havien tingut, i que està situat a 180 quilòmetres del Pol Sud. Ell, el 14 de desembre del 1911, arribarà, doncs, al Pol Sud, farà un campament al Polheim, que ell en diu, i deixarà una tenda amb una carta de testimoni, perquè diu, si moro a la tornada, doncs que quedi constància de que jo he estat aquí, i torna cap a Frankheim a buscar altra vegada el vaixell el 25 de gener de 1912, on hi arribarà amb 11 gossos, evidentment els 5 exploradors, i després de 99 dies de viatge. Però clar, allà no tenen ràdio, no tenen aquestes coses en aquella època. I com que no té mitjans de comunicació, Amundsen no podrà fer públic que ha arribat al Pol Sud fins al dia 7 de març de 1912, d'aquí la introducció que us plantejava. I alguns us deveu preguntar, bueno, i el seu competidor, i aquell, el Falcon Scott aquest, què va passar? Doncs, així com l'Amundsen va agafar gossos, aquell va agafar, per poder carretejar les coses, cavalls mongols, que eren uns cavalls teòricament molt resistents a la... Però, clar, aquests cavalls mongols, així com els gossos menjaven el que trobaven per allà, els cavalls són més senyors i necessiten verdura, necessiten gra, i no en portaven, i, per tant, bona part dels cavalls es destinaven a anar carregats de gra. I això frenava molt el progrés de la història. A part d'això, aquests animals, doncs, se'ls hi congelava la suor. Vaja, en definitiva, que a mitja expedició es van quedar sense cavalls, però tossuts ells van dir, doncs, caminem sense cavalls. Van anar, van arribar, i quan van arribar al Pol Sud es van trobar la tenda amb la carta. I, clar, una gran desil·lusió, unes grans discussions, i el camí de tornada, com que no tenien provisions, doncs tota l'expedició va morir, deixant tota la glòria d'haver sigut el primer d'arribar al Pol Sud a l'any 1912, perquè recordem que va ser quan ho va anunciar i havia arribat el 1911, doncs deixant tota la glòria per Roald Amundsen. I com que quan parlem del Pol Nord i també del Pol Sud, a mi m'agafen allò, aquells freds d'això i tal, i recordo aquelles cançons del grup de folk, en especial recordo aquella que es portava per títol La noia del País del Nord, doncs mira, per refer-me una mica d'aquesta gelor que m'ha portat recordar tota aquesta expedició de l'Amundsen i intentar posar-me en el seu lloc i veure què passa, doncs aquí teniu el grup de folk, que havia sigut mític aquí a Catalunya, el grup de folk cantant La noia del País del Nord.
Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait, pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait, personne. Sur son bras droit, un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant pas mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front. Mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit, et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire, j'avais peur de le voir sourire. On l'a trouvé dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts, dans le ciel passaient des nuages. Il a montré ses tatouages en souriant et il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris, montrant son cœur ici, personne ne savait pas. Je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait. un beau matin, mon légionnaire. Qu'on s'en irait loin, tous les deux, dans quelque pays merveilleux, plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
8 de març de 1917, el dia que a Rússia s'engega la que podríem denominar en genèric Revolució Russa. Dic en genèric perquè ja veurem que aquesta revolució té dues etapes, no? Una primera etapa coneguda com Revolució de Febrer, en la qual doncs, es fa fora el tsar i s'estableix un govern provisional, i una altra, que és la Revolució d'Octubre, en la qual aquest govern provisional és foragitat i els soviets prenen el govern, encapçalats per Lenin, i, per tant, s'estableix ja un govern soviètic que marcarà el camí per la URSS futura. Per tant, hem de separar dos fets i hem de contextualitzar una situació. Estem en un país doncs, que està absolutament arruïnat, és una nació rural. Penseu que en aquell moment el 85% de la població viu fora de les ciutats i està sotmesa a un règim pràcticament feudal, la qual cosa fa que estigui doncs, allò obert a idees revolucionàries, no? Això, sobretot els pagesos i tota aquesta gent, doncs, i a més els treballadors de la indústria que han començat a funcionar. A part d'això, hi ha hagut un problema, que és que el 1904 i el 1905 hi ha hagut la guerra de Japó, que han apallissat en aquella zona de Sibèria, de l'est de Sibèria, han apallissat els russos a cor que vols, i per tant la gent també està com a molt, diguem-ne, com a molt decepcionada, i la gent ja ha començat, des de començaments de segle, ja ha començat, de fet hi ha una primera revolució, la revolució del 1905, a manifestar-se i a posar-se en contra del tsar de Rússia. Aquella del 1905 va estar reprimida, allò que en diuen en castellà, a sangre y a fuego, amb el tristament famós d'un diumenge sagnant, en el qual la Guàrdia Imperial doncs, es dedica descaradament i sense cap mirament a acribillar les manifestacions a mesura que es van formant. És dir, manifestació que hi ha, metralladora que es posa davant i taca-taca i anar fent, no? Clar, tot això va deixant en la gent, a part de que estan tots empobrits, i a part de que hi ha hagut un fracàs en el pas de la indústria, en la industrialització de Rússia, i a més, agreujat perquè els començaments de l'any 1917, l'hivern, és d'aquells que fan història, porta, diguem-ne, deixa un brou de cultiu, deixa un espòsit en el qual qualsevol petita espurna podrà fer saltar la revolució. I, evidentment, això és el que passa al mes de febrer, quan els treballadors industrials de Petrogrado, de la capital Petrogrado en aquell moment, doncs es declaren una vaga espontània i s'hi comencen a afegir més gent. I un dels fets que hi ha és que el dia 8 de març de 1917 totes les dones de la ciutat surten en manifestació a demanar pa al govern. La policia, doncs, en principi, reprimeix la manifestació, però vist que tot són les dones, doncs, al final acaben posant-se del seu costat, arriba l'exèrcit, en teoria, per prendre el relleu, i l'exèrcit també acaba posant-se del costat dels manifestants. Clar, la situació, llavors, es converteix en insoluble, pràcticament, i pressionat pel seu propi estat major i per aquesta sublevació de tots els regiments militars de Petrogrado, el tsar Nicolás II abdicarà el dia 15 de març de 1917. Ho farà en el seu germà Miguel Alessandrovich, que, vist el panorama, diu, sí, home, jo ara me'n passaré al marrón. L'endemà mateix presenta ell també la seva dimissió. Conseqüència, Els que encara manen, lo poc que es pot manar en una situació com aquesta, creen un govern provisional de polítics liberals i socialistes moderats que va canviant, va modificant, intenta per cinc cops frenar la situació del poble rus, millorar, perquè mentrestant no oblidem que Rússia està ficada en la Primera Guerra Mundial. I el govern aquest, com dic, per cinc vegades intenta modificar el govern a veure si d'això, i al final el que fa és triar una assemblea constituent. Faran un país nou, faran una constitució a final d'any. Però clar, mentre han anat esperant, el partit bolxevic, el partit de Lenin, que primer era residual, ha anat creixent vertiginosament i ja està preparat perquè quan arriba el mes d'octubre, llavors ells prenen el protagonisme i declaren la revolució. Prenen el poder en el segon congrés dels soviets, instauren un comitè militar revolucionari i, per tant, aquell govern provisional queda en paper mullat, queda arraconat i ells agafen, assumeixen tot el poder. Doncs ja quan tenen el poder, llavors busquen, evidentment, la democràcia, proposen elegir una assemblea constituent. Aquesta assemblea constituent s'ha de fer amb eleccions, naturalment, es convoquen unes eleccions. Els socialistes revolucionaris moderats aconsegueixen 380 escons i els bolxevics només aconsegueixen 168, amb la qual cosa sembla que el moviment revolucionari hauria de quedar, doncs, fora de joc. Però els bolxevics diuen, perdona, nosaltres som molt més democràtics que vosaltres, per tant, diguem-ne, un escó dels nostres val com 3 o 4 dels vostres, i per tant això no... I comencen una sèrie de disputes, comencen a dir-se el nom del porc, i els bolxevics insinuen que si els altres no afluixen aniran a una guerra civil. Ràpidament els altres, com que són majoria, el que fan és dissoldre l'Assemblea Constituent el gener de 1918. I què passa llavors? Doncs que Rússia efectivament entra en guerra i per tant s'iniciarà la Guerra Civil Russa enfrontant el bàndol dels bolxevics, el bàndol vermell, amb el blanc, que són els antibolxevics, durant els anys entre 1918 i 1921. Una competició, una lluita, una guerra que guanyaran els bolxevics i que per tant permetrà instaurar la Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes, més conegudes com URSS. I com que ja veieu que si alguna cosa tenien els comunistes era aquesta capacitat de revolta, aquesta capacitat de tornar-hi, se'n tornem-hi, doncs ens ha semblat que per comptes de posar la Internacional, cosa que hagués pogut fer, perquè s'hi ha d'haver perfectíssimament, doncs hem buscat una cançó que porta per títol De revolta permanent. És una cançó del grup Mesclat, del grup català Mesclat, que ara us presentem aquí en record d'aquella revolució d'octubre que, recordem, va tenir el seu precedent en el febrer, quan es va produir la primera revolució que faria caure el tsar de totes les Rússies, Nicolau II. Aquí teniu, doncs, Mesclat i la seva reforma permanent.
Temps molestos per la feina, són temps molestos, temps de contractes mal girbats, bocins de cor tirats a perdre. Temps difícils per la llengua, són temps difícils, temps de paraules rapinyades, bocins de cor tirats a perdre. Temps confusos per la terra, són temps confusos, temps de campets mai conreats, bocins de cor tirats a perdre.
És temps de lluita, cridant un pam de terra. temps de lluita per la feina, és temps de lluita de gargonar-se amb els amics, temps de lluita per la feina, és temps de lluita per la nena, temps de lluita per la llengua, és temps de lluita per la nena, temps de lluita per la llengua, és temps de lluita per la nena, temps de lluita per la terra, és 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 temps de lluita per la terra.
De març de 1831, el dia que el rei Lluís Felip d'Orleans, el rei de França Lluís Felip d'Orleans, crea la que es coneixerà com Legió Estrangera Francesa. Una legió en la qual, o un grup de l'exèrcit en el qual es pretén agrupar a tots els estrangers que s'han anat incorporant a les forces armades franceses i que comencen a plantejar problemes de ciutadania. De fet, la Legió Estrangera Francesa estava oberta a qualsevol persona de qualsevol nacionalitat que, al cap de 3 anys de servei, o si havia patit ferides en una acció per França, allò que en deien que es faria francès, li donarien la ciutadania francesa, ja fos per veterania dels 3 anys o per sang vessada en defensa de la pàtria. Però, clar, hi havia l'exèrcit normal. I el Lluís Felip d'Orleans, quan va constituir aquesta legió estrangera, pensava bàsicament en les seves possessions d'ultramar i, en concret, en les del nord d'Àfrica. Per això, diguem-ne, la legió estrangera es va fer servir fonamentalment per protegir i expandir les colònies franceses durant el segle XIX i, inicialment, bàsicament, l'Argèlia francesa i totes aquesta zona, on va fer la seva primera acció bèl·lica el 27 d'abril de 1832, molt a prop de la capital. Però després els soldats es van començar a destinar a fer carreteres, a muntar campaments, i les accions, diguem-ne, bèl·liques van anar de baixada perquè, bueno, les colònies funcionaven bé, estaven ben controlades i tot això. El fet va provocar que durant el primer any i les desercions fossin quasi tantes com la gent que s'allistava, no? Allò, no hi havia gaire gent. I, per tant, el rei, el Lluís Felip aquest, va començar a tenir dubtes sobre el problema. Però llavors va sortir la primera guerra carlina d'aquí, d'Espanya, d'Isabel II contra els carlins, que els hi va servir d'ajut. Per què? Perquè, d'alguna manera, els francesos volien ajudar a la reina Isabel II amb allò, diguem-ne, aviam com ho podem fer perquè no fos allò una entrada de guerra i de tot això. I el 28 de juny de 1835, la legió estrangera va ser posada a disposició del govern espanyol. 2 divisions que van arribar a Tarragona el 17 d'agost de 1835, amb 4.000 homes, i que es van repartir pels diferents batallons espanyols per augmentar l'autoestima de la moral de la tropa, encara que ràpidament els van conèixer com els van denominar els argelins, no? Els van traslladar a Lleida el 25 d'agost de 1835 i allà va portar el pes de les batusses contra els carlins amb èxit, però naturalment patint moltes baixes en els seus efectius i generant un clima absolutament radical. Quan s'agafava un argelí d'aquests, quan els carlins agafaven un argelí d'aquests, el primer que feien era fusellar-lo, i quan els de la legió francesa agafaven un carlí, altra vegada el mateix, no? Finalment, la divisió va ser dissolta el 8 de desembre de 1838, quan ja només li quedaven pràcticament 500 homes. Recordeu que en havien arribat 4.000, eh? Amb això semblava, doncs, que la legió estrangera malament. Però va tenir una altra gran ajuda, amb ajuda, dita així amb to irònic, ajuda a la Guerra de Mèxic l'any 1863 amb algunes accions mítiques com la de la patrulla del... perquè hi van enviar els francesos, com que també allà s'hi havia proclamat un emperador que era fi a França, doncs van enviar-hi la legió estrangera. I aquesta legió estrangera, un bon dia, una patrulla del capità Jean d'Anjou amb 62 soldats i 3 oficials va ser atacada per 2.000 mexicans, fixeu-vos quina proporció, de 3 batallons d'infanteria a l'Hacienda Camarón. Van lluitar com van poder, es van defensar fins on va ser possible i quan ja només en quedaven 6 de vius, se'ls hi van acabar les bales i llavors van agafar, van posar una baioneta i van dir a l'ataque, no? I els mexicans, davant de tot això, doncs van deixar de disparar, els van fer presoners i els van acompanyar amb escolta fins a França. Amb la qual cosa, la legió estrangera aquesta va anar agafant renom. I es va produir llavors una situació interessant perquè quan els exèrcits de Napoleó III van haver de capitular davant dels aliats europeus a Sedan, clar, parlaven de l'exèrcit francès i llavors França va dir: "Oh, però resulta que tenim aquella la legió estrangera i aquella legió estrangera no forma part de l'exèrcit francès i, per tant, la podem recórrer." I van recórrer la legió estrangera per envair França i intentar fer fora els europeus. La legió es va defensar moltíssim, però no va aconseguir el seu objectiu, ni tan sols va aconseguir poder alliberar París. Però va quedar absolutament establerta, la legió estrangera a França, fins al punt que Espanya, a l'any 1920, va crear un exèrcit semblant, la pròpia Legión, amb el Millán Estrai i companyia, a imitació de la francesa, que, evidentment, a la Primera Guerra Mundial va lluitar com el primer, valgui la redundància, com la primera, amb el bàndol francès, inclòs a la batalla de Verdun, i a més enriquida, curiosament, per molts americans que fins que els Estats Units no van entrar a la guerra, volien venir a la guerra, i llavors el que feien era allistar-se voluntàriament a la legió estrangera. També a la Segona Guerra Mundial, el que passa que llavors va concentrar les seves accions al nord d'Àfrica i a Orient Mitjà, i amb una situació curiosa, perquè la meitat era favorable a la França lliure del De Gaulle i l'altra meitat era favorable al govern de Vichy del mariscal Petain. I sobretot on va aconseguir ja la seva màxima esplendor i després la seva pràctica desaparició fou a la guerra d'Indochina per defensar les possessions de França en aquell territori fins a la mítica batalla de Dien Bien Phu. A la legió estrangera, naturalment. I clar, tota aquesta mitologia ha generat cançons, i nosaltres en tenim una que ja l'hem posada algun altre dia, alguna altra vegada en aquest programa, que parla precisament d'un legionari, i és una cançó de la mítica Edith Piaf, la mèdica Edith Piaf, que canta aquesta Mon Légionnaire, en homenatge a aquella legió estrangera francesa que tal dia com avui, el 9 de març, o com el 9 de març de 1831, va ser fundada per Lluís Felip d'Orleans. Mon Légionnaire.
Esta es la historia de un hombre que sabía que todos nosotros llevamos dentro un salvador. Un hombre que bien podría llamarse Juan Salvador Gaviota.
Sobre la mar, en solitario y sin amigos va. Juan Salvador se va hacia un lugar donde los que han sido elegidos van. Hoy nada importa la pena que fue su condena y el verse apartado, tan abandonado, le hizo distinto, le hizo mejor. Fue despreciado por todos, soñaba con vuelos tan altos, tan limpios, tan cerca del mundo, tan cerca de todos, tan cerca de Dios. ante las puertas de su casa se posó. Juan Salvador Gaviota se fue alejando del suelo y ante las puertas del cielo, donde la vida es eterna, pidió permiso y de nuevo voló ligero hacia tierra y predicó el amor entre su gente. Les enseñó el poder que hay en la mente y les mostró el camino de la libertad. Juan Salvador, va, va, Juan. Juan Salvador Gaviota se fue alejando del suelo y ante las puertas del cielo, donde la vida es eterna, pidió permiso y de nuevo voló ligero hacia tierra y predicó el amor entre su gente. Les enseñó el poder que hay en la mente y les mostró el camino de la libertad. Ay, Juan Salvador, va, va, Juan Salvador.
Y así fue mi canción, dedicada al verdadero Juan Salvador Gaviota, que todos llevamos dentro.
De març de 1923, el dia que a Barcelona mora assassinat per pistolers de la patronal el dirigent anarquista català Salvador Seguí i Rubinat, més conegut com el noi del sucre, sembla ser que per la seva afició a menjar-se el sucre del cafè, però bé, d'això no en té constància la història. Ell era fill d'un forner de Reus i d'una senyora de Tornabous que van acabar petant vivint a Lleida, on ell va néixer, i després traslladant-se a Barcelona, al barri del Raval. El noi, la família era humil, es va posar a treballar de pintor de molt jove i també de molt jove es va, diguem-ne, acostar als pensaments llibertaris. Ell seguia, de fet, de forma autodidacta, perquè no tenia els diners, diguem-ne, i la família necessitava que treballés, de forma autodidacta seguia les indicacions o els ensenyaments de l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia i es relacionava amb gent com Francesc Layret i l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Amb tot això, el noi va anar construint-se el seu propi ideari revolucionari, que ell basava en la conquesta del saber, no del poder, sinó del saber, per part de la classe treballadora, i que això permetria a la classe treballadora fer la revolució social gradual contra el capitalisme i aconseguir, finalment, una societat sense opressors ni oprimits. Ell, per això, es va dedicar, de seguida que va tenir temps lliure, es va dedicar a la formació i educació de la classe obrera, va ser president de l'Ateneu Sindicalista del carrer de Ponent, va crear una biblioteca, que ell anomenava un centre superior d'estudis sindicalistes i anarquistes, va crear o va ajudar a crear també el diari Solidaritat Obrera, etc. I, més important encara, el 1916 es converteix en el negociador del sindicat de la CNT amb l'altre sindicat potent a la Catalunya d'aquelles èpoques, que és la UGT. Els hi proposa i negocia fer un front únic, i aquest front únic convocarà una vaga general de 24 hores el 18 de desembre de 1916 en protesta per l'encariment del cost de la vida i pensant, doncs, criticant l'economia espanyola. Vist l'èxit d'aquesta primera, pel 1917 i per l'estiu de 1917, convocarà una vaga general del 13 al 18 d'agost, que la CNT, aquí comencen els problemes, la CNT considera com una vaga indefinida i revolucionària, mentre que la UGT, ja aleshores associada al PSOE, la considera política. Tinguem present que hi ha hagut la revolució russa del febrer, que ha fet fora el tsar de Rússia, i que un any abans els irlandesos, els nacionalistes irlandesos, havien intentat proclamar la independència d'Irlanda. La vaga general aquesta és durament reprimida, hi ha fins a 71 morts, i molts d'ells, entre ells el Salvador Seguí, acaben a la presó. Quan les coses s'arreglen, surt de la presó el 1918, serà elegit secretari general de la CNT i proposarà el seu lema d'incorporar la pedagogia llibertària als sindicats, rebutjant les accions exaltades dels més abrandats de la CNT i recolzant que la CNT retiri de la Tercera Internacional. També defensarà un sindicat únic, reunir-se amb la UGT, vista perquè amb tot això la CNT ha aconseguit un prestigi que li ha permès passar de 75.000 afiliats a 345.000, multiplicar per 4 pràcticament o per 5 el número en només 6 mesos. I vistes les tensions que hi ha entre un sindicat i l'altre, en Salvador Seguí defensa el sindicat únic, que hi hagi un únic sindicat amb tots els treballadors. Bé, i amb tot això arribarà el que serà el moment culminant de tot aquest moviment. El gener de 1919 s'inicia una vaga a l'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, popularment anomenada la Canadenca, que va creixent exponencialment pels errors que comet l'empresa i que comet el poder, el governador civil i tota aquesta colla, que fan que fins i tot els empleats qualificats, és a dir, fins i tot els directius, en un moment de l'empresa, en un moment determinat, demanen ajuda i protecció a la CNT, una cosa que sembla fora assenyada, no? Però, bueno, en seguit té tot això. Què aconsegueixen amb aquesta vaga? Doncs que el 5 de febrer de 1919 la vaga sigui total a l'empresa. El governador civil es nega absolutament a negociar, demana a l'empresariat que no cedeixi, envia les forces armades perquè puguin, diguem-ne, intentar reprimir tot això, però, clar, la vaga deixa els comptadors, no hi ha els treballadors, els comptadors de la llum no es llegeixen, per tant no es poden fer els rebuts de la llum amb la gent que gasta llum, i per tant la patronal que fa talla la llum, per tant no hi ha llum, per tant això afecta les altres empreses i es genera el moviment revolucionari que fa que l'empresa aquesta de les Riegos y Fuerzas del Ebro sigui ocupada pels treballadors el dia 23 de febrer i que comenci a néixer una vaga de solidaritat en altres sectors. Els treballadors, com diem, ocupen l'empresa, però altres empreses s'afegeixen amb el seu moviment de vaga i comença una vaga general a la que el govern civil respon empresonant 3.000 o 4.000 vaguistes al castell de Montjuïc i tot, acomiadant a tots els vaguistes de l'empresa, i arriba el moment en què l'Estat central diu: home, escolta, això potser ens està perjudicant més que no beneficiant. Preocupat perquè aquesta vaga es pugui estendre a altres ciutats de l'Estat, el que farà el govern espanyol és destituir el governador civil, obligar a l'empresa a seure a la taula a començar a negociar, alliberarà els presos i ell, el govern espanyol, es ficarà també amb la negociació amb els sindicats i acabarà amb la vaga a base de què? De concedir la jornada de 8 hores, que fins aquell moment era una gran demanda dels sindicats, i acceptant que els sindicats a partir d'aquell moment s'hauran a la taula de negociació a totes les vagues. El Seguí serà alliberat de la presó, però el deportaran una temporada, a l'any 1920, juntament amb altres revolucionaris, Lluís Companys i algun altre sindicalista, els, diguem-ne, deportaran al castell de la Mola de Maó. Però, com que la situació sembla que s'ha calmat i sembla que d'això, el deixaran finalment tornar a Barcelona. Però, clar, els poderosos no perdonen i el 10 de març de 1923, en Salvador Seguí, al barri del Raval de Barcelona, serà assassinat per uns pistolers del sindicat, de l'anomenat Sindicat Lliure, segons ells, en represàlia per l'assassinat del seu dirigent Josep Martí Arbonès uns dies abans. Però tot fa pensar que darrere de tot això hi havia la mà negra de la patronal catalana i del governador civil de Barcelona, Martínez Anido, i fins i tot de la Lliga Regionalista, a la qual feia ombra i portava problemes una figura tan consolidada i tan estimada per el moviment obrer com en Salvador Seguí i Rubinat, recordem el noi del sucre. I com que hem parlat de Salvador i el programa ja s'acaba, doncs voldríem proposar-vos una cançó que parla o que està inspirada en un famós llibre, Juan Salvador Gaviota, i que en el seu moment va interpretar un cantant famós a l'època del començament del rock i tot això a Espanya, que es deia i es diu Juan Erasmo Mochi. Però abans, naturalment, ens hem d'acomiadar d'aquest primer programa del mes de març, els que l'hem fet possible, començant pel Toni Olivella, seguint pel Marc Pujol i acabant, o seguint també amb la Goretti Martínez i acabant amb qui us ha parlat, en Francesc Morgades, que espera que passeu una bona setmana, que ens torneu a escoltar la setmana vinent i poder-vos tornar a explicar aquestes petites píndoles del 5 a la setmana. Mentrestant, tingueu una bona setmana i quedeu ara en la companyia de Juan Erasmo Mochi i la seva cançó Juan Salvador Gaviota.
Si viatges pel vell nord glaçat, on el vent bat el cel fronterer, dona'm records a una noia d'allà. Ja fa temps jo l'havia estimat. Si és quan hi ha tempestes de neu, quan el riu gela i l'estiu se'n va, mira'm si té un jersei prou calent. Que l'abrigui dels cris que fa el vent. Mira'm si els seus cabells són tan llargs, si fan rius juganers sobre els pits, mira'm si els seus cabells són tan llargs, si els duc com sempre els he recordat. No sé si encara em guarda un record, jo per ella he pregat molt sovint, tant de nit amb la meva foscor com de dia en la meva claror. Si viatges pel vell nord glaçat, on el vent bat el cel fronterer, dona'm records a una noia d'allà. Ja fa temps jo l'havia estimat.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.